Igualada Batega, amb Xavier Amat.
Benvinguts a l'Igualada Batega, un programa on donem veu a les entitats socials, culturals i solidàries de la nostra ciutat. L'entitat que ens acompanya ens parlarà de com, després de fer un projecte i guanyar un premi, surt una exposició que podem anar a veure. Avui tenim amb nosaltres la Mariona Palmé, cofundadora de l'Associació de Juma. Bon dia.
Bon dia, Xavi, què tal?
Per començar, ara fa temps que no vens per aquí, posa'ns una mica en situació. Què feu? Qui sou, la Fundació, l'Associació de Juma?
L'Associació de Juma és una associació sense ànims de lucre que va néixer el 2015. Aquest any estem en el desè aniversari. Ha passat molt ràpid el temps. I neix a través d'un projecte petitet que vam desenvolupar amb la meva companya visitant el país de Mali, en el que vam fer un petit projecte de reconstrucció d'un centre hospitalari, el qual vam visitar. I a partir d'aquí neix l'associació, mica en mica, i estan allà presencialment amb contrapart local, amb gent local, ha anat creixent fins al dia d'avui, en el que tenim un projecte amb 4.000 alumnes, barris en els que són beneficiaris del nostre projecte educatiu, i ha crescut fins al dia d'avui ja hem desenvolupat diversos projectes, estem allà constantment, i tenim un peu allà, un peu aquí, i estem treballant juntament amb la gent local. Per nosaltres és molt important el protagonisme local, i ens dediquem bàsicament en la salut i l'educació, a enfortir-les en el territori, i l'empoderament de la dona.
Deies que va ser a Bali. Actueu bàsicament... Ai, perdona.
Mali, sí, el país africà, sí.
Actueu bàsicament aquí o us heu expandit amb aquests 10 anys?
A Mali, sí. És a dir, aquí et refereixes a Mali, no? Sí. No ens hem expandit. Nosaltres estem concentrades d'allà, a les afores de la capital, de Bamako, en el que només d'anar allà hi ha una feina increïble a fer. I ja portem 10 anys allà, coneixem a la gent, treballem amb una contrapart local anomenada IBEM, que formen part ja 30 persones d'aquesta contrapart. Aleshores, només hi ha amb la feina que hi ha allà, no s'acaba. Aleshores, estem enfocades en les necessitats d'aquella zona, que són moltes, i no ens hem expandit, estem treballant a tope allà. Sí.
Quins projectes esteu fent? Abans has dit que veu anar per començar amb un hospital, que ja està acabat, però després has dit que ja us heu centrat més en salut i educació.
Sí, exacte.
Però quins projectes porteu a terme? Perquè ara deies, hi ha un munt de coses a fer, però on us heu centrat? Quins són els projectes bàsics,
sí,
que toqueu?
Mira, durant la nostra història hem estat fent projectes que han durat un cert temps. Hem estat amb un projecte d'empoderament a la dona que ha sigut un èxit, que es deia Musso Jigifa, que ens centraven en la formació professional i inserció laboral de la dona en el mercat laboral, i d'altres, però sobretot el que des del principi ha anat creixent amb nosaltres durant aquests 10 anys ha sigut el projecte educatiu, que des del 2009, des del 2019 que vam començar, no ha parat de créixer. Vam començar com a prova pilot en una escola, havíem una mica què passava, i ha sigut un creixement exponencial del qual estem tremendament orgulloses. I fins al dia d'avui, el projecte es diu Kalanjiriwa, i és un projecte educatiu centrat en escoles públiques en diferents barris dels afores, diguéssim, de la capital.
Abans has dit que el projecte que tenies abans, un dels projectes era la inserció laboral de la dona, però aquest projecte educatiu va des dels més petitets fent-li un seguiment fins a que acaben, o els agafeu més grans? Com va?
Sí, el projecte educatiu està centrat en les escoles públiques en el moment d'educació de seria primària, secundària i batxillerat, el que seria homòleg allà, de les escoles. Allà hi ha un problema molt, molt greu sobre abandonament escolar, sobretot en la dona. És increïble lo fàcil que és o lo normalitzat que està abandonar l'escola en les dones, ja sigui per un embaràs, ja sigui perquè tinguin que treballar, ja sigui perquè a casa ho normalitzen, però i tant nenes com nens abandonen l'escola molt, molt fàcilment. Aleshores també et trobes, no, que les escoles, encara que siguin públiques del govern, estan abandonades una mica en el sentit de que no hi ha recursos ni hi falta, pues, potenciar-les. Aleshores, centrar-nos, primerament ens vam centrar en una escola i vam desenvolupar diverses punts, tot això juntament amb la contrapart local, tota l'estona. Nosaltres financiem amb les ajudes que tenim i amb el que estem fent, però allà tenim persones, coordinadores, professors, que són persones que es dediquen a això i que també, o sigui, que treballem conjuntament, no? Aleshores, aquest programa, que actualment ja estem a 4 escoles i estem parlant d'uns 4.000 alumnes, 90 professors aproximadament que es beneficien del programa, té diverses punts, no? El primer, per exemple, seria la formació al professorat, en la qual contractem persones de la comunitat que fan formacions pels professors, tant sigui formacions del temari en si com formacions, doncs, més de sensibilització o debat o el que sigui per una mica continuar la formació que van tenir en el seu moment els professors, no? Després també fem un acompanyament escolar a 30 persones actualment que estan becades, que són nens i nenes que estan en una situació de risc en el barri. El fet d'estar allà, de conèixer les famílies i de tenir un peu a dins, doncs ens permet una mica saber quins nens i nenes estan en moments difícils com per continuar l'escola. Aleshores, amb aquests infants els dotem de material escolar, de reforç escolar, se'ls hi paga l'escola, tenen un àpat al dia, que sense aquest àpat molts d'ells no, ni el tindrien, i tenen un fons de salut també molt important, per si agafen la malària és una malaltia molt recurrent allà, malària i d'altres, però que a vegades que amb un simple tractament que val pocs d'euros, pues, pot salvar una vida. Aleshores també els dotem d'aquest fons de salut i d'altres coses, com activitats socioculturals, reforç escolar i tot de coses que aquests nens i nenes, pues, estan acompanyats en un moment importantíssim a la seva vida per una educació digna, no, diguem. Això seré...
Anava a preguntar, que deies que ja esteu en 4 centres i que són 30 nens els que es beneficien. Són, sí, 30 nens en els diferents centres o és dir, a cada centre quants nens trobaríem?
Sí, a cada centre trobem 30 nens i nenes. Que estem parlant de que cada escola pot tenir uns 1.000 alumnes. Sí. Aleshores, a cada escola està en un barri diferent i dintre de cada barri podem becar uns quants a uns quants. Aleshores, aquest és un procés una mica complicat a vegades, no? Perquè al darrere hi han d'haver-hi uns pares, no? Uns tutors o uns avis o que estiguin d'acord en que entrin en aquest programa escolar, i a vegades moltes vegades poden no entendre-ho o simplement la seva forma de pensar és que el seu infant s'ha de posar a treballar per treure endavant la família. Aleshores sí que hi ha com un debat o una manera de... O sigui, un pas que hem de fer previ de parlar amb les famílies i conscienciar una mica de la importància de que és no només per l'educació dels fills, sinó també perquè l'escola ha de ser un àmbit segur, no? I hi ha d'haver-hi una infància per tots aquests nens i nenes. És importantíssim.
entenc que totes aquestes xerrades i preses de decisions és la contrapartida d'allà qui va i ho fa, i és la mateixa contrapartida d'allà qui decideix quins són els nens o nenes Exacte. Vulnerables, no? que acabin sortint de l'escolarització i diguin, mira, ja que tenim aquesta beca, agafem aquesta ajuda cap a aquesta família.
Sí, exacte, és la contrapart local que està allà sobre terreny dia a dia parlant amb tothom, no? Al final, Mali és un país on la gent viu al carrer, parla, hi ha una sociabilització que tothom es coneix, que la gent parla, comunica, es debat molt, i la contrapart local està al carrer amb tota la població d'aquella zona com per decidir, veure quines són les situacions de cada família i per acabar de decidir quin infant pot entrar al programa, perquè si fos per nosaltres entrarien tots, però els fons que tenim són els que tenim, no? I a part tenim altres punts d'actuació dintre del projecte de Kalanjiriwa, que ara t'explicaré.
És el que anava a dir, eh? Ens has explicat sí. dos i has dit que hi havia més, ens sí, has explicat sí, que sí. hi ha els que fan per formació de professorat i sí. la decisió dels alumnes, dels sí. infants. Sí. Quins més hi ha?
Sí, després tenim, per exemple, la promoció a l'igualtat de l'esport. Això és un punt que hem començat els últims anys, ha sigut un èxit, de promoure l'esport femení i mixta. No, perquè a vegades només era el futbol, per exemple, masculí, però ara hi ha moltes nenes que estan jugant als tornejos que organitzem entre barris i està sent un èxit total. És una festa, podríem dir. Al final, un torneig és una festa del barri i estem organitzant diferents tornejos, tant masculins com femenins mixtes, per promoure una mica l'esport. Això és un altre punt. Després també tenim els consells infantils, que també és una dinàmica que ha entrat fa poquet, que forma part que totes les escoles tenen com 20 infants que han volgut formar part d'aquest consell perquè amb microactes millorin alguna cosa de la seva pròpia escola sent ells els representants, no? Des de educació, salut, gènere. Llavors, mitjançant petites accions, aquest consell millora les condicions de l'escola. És com un consell molt empoderant per la gent que vulgui participar i dones les portes obertes a millorar des del punt de vista dels infants, no?, el que s'ha de millorar per l'escola. Després organitzem bastantes sensibilitzacions també a la comunitat, perquè al final l'escola forma part de diferents comunitats en diferents barris. Aleshores, sempre és molt participatiu, la gent també en fa una festa de qualsevol formació que es pugui fer en què tothom pugui debatre i que sempre hi ha un moderador, per suposat, o un formador, però es tracten temes molt importants en la societat, com la violència de gènere, la salut reproductiva, els matrimonis forçats, els embarassos de nenes amb molt poca edat, malalties com la malària. Aleshores, sempre és un bon punt de trobada per organitzar aquestes sensibilitzacions comunitàries en què tothom participi, tothom digui la seva, que també és molt important per la societat de Mali als debats, que és una cosa molt bona.
Bueno, ja ho deies, que s'associen al carrer, no?
Sí.
La sociabilitat sí. ja hi és al carrer, per tant, els debats, si els portem cap a dins, també és important. Sí. Aquests nanos que vosaltres decidiu ajudar, un cop agafen l'ajuda, ja fins que acaben l'escolarització està allà? Llavors, sí. És a dir, requisit, sí. no pots deixar-ho perquè t'estem ajudant? Seria una cosa així o no?
No,
o pot donar la casualitat de, nois, al final necessitem que treballin i han de sortir?
Sí, a vegades, per això sempre és important, i ho fem amb consciència, no?, de primer saber que no som nosaltres les úniques persones que estem decidint sobre el futur del nen, sinó que al darrere hi ha una família i una situació socioeconòmica que serà la que serà en funció del nen, no?, o la nena. I per suposat que pot passar de tot, hem tingut alumnes becades que s'han quedat embarassades i no hi pots fer res, no? Però sí que des de... I per això tenim tant els nens limitats, que aquest tip d'aquests 30, perquè si fos per nosaltres, ara mateix, amb els recursos podem becar a molts més, no? Però al final el que hem de garantir és que no només aquest any escolar estigui becat i tingui tots aquests punts de favors que t'he comentat abans, sinó que durant tota la seva escolarització estigui becat. Exacte.
Que això és l'important.
Sí.
Aquests serien els projectes que vosaltres esteu fent, que esteu portant a terme aquí a Mali.
Sí.
Però avui us hem convidat per parlar d'una altra cosa. És a dir, ara ens has posat en context, perquè, com dèiem, fa temps que no passàveu per aquí, i així ens poseu en context, ens expliqueu quins projectes esteu portant a terme. Però us hem convidat perquè heu fet una exposició. Ara mateix teniu una exposició en marxa.
Perfecte.
I voldria que ens expliquessis una mica com va sorgir crear l'exposició.
Sí.
És a dir, com vau decidir dir, doncs va, fem una exposició. Com va anar això?
L'exposició comença en que tenim un recull de fotografies molt boniques fetes per al fotògraf Àlex Rivera. I això, bueno, és una història, començo des del principi, però dintre del programa de Cal Engirigua, el programa aquest de l'educació, també, per suposat, estem dintre de tenir cura, no?, de l'espai, de les escoles, rehabilitació, qualsevol cosa que es malmet, el material escolar. I llavors vam adonar-nos també que era molt important i que el 50% de les escoles públiques de Mali no tenen aigua potable. Aleshores vam començar un projecte, vam escriure un projecte de fer pous amb plaques solars a tots aquests centres que tenim el projecte, i vam guanyar el primer premi de solidaritat de la revista Telva. Vam guanyar aquest primer premi, aleshores ens vam poder financiar el projecte íntegre, i a dia d'avui ja tenim els pous fets, ja tenim aigua a totes aquestes escoles. I aleshores, amb aquest premi que vam guanyar, el fotògraf va venir a veure les escoles, com funcionaven, i durant aquells dies que va estar allà va fer aquest recull de fotos, que són magnífiques, i quan teníem aquestes fotos vam dir, bueno, aviam, s'han d'exposar, hem de que la gent pugui veure al darrere d'aquest projecte que hem estat fent, construint durant 10 anys, amb unes fotos que plasmen totalment el dia a dia dels projectes que desenvolupem.
I ara explica'ns com va anar l'espai on exposeu, com veu decidir, sí, anar aquí a l'espai on esteu?
Aleshores,
i digue'ns on esteu.
Sí, ara no sé si ho has dit, que estem al Teatre de l'Aurora.
No, no ho he dit.
Ara ja no sé què m'havies dit. Però sí, efectivament estem a l'entrada del Teatre de l'Aurora. Aleshores, nosaltres vam pensar que què millor que a un espai cultural tan important de la ciutat, en què exposar, que hi ha molt tràfic, que entra molta gent i que és un lloc molt recurrent i que és molt bonic allà a l'entrada. Aleshores, ho vaig proposar i ells cada X mesos tenen una exposició diferent i em van dir que sí, que endavant, que podíem exposar allà. Aleshores, durant aquest mes de febrer i març estem exposats allà. Que animo des d'aquí també a tota la població d'anar a veure les obres que tenen del programa d'aquest semestre i aprofitar i veure tota l'exposició d'aquestes fotografies fetes per aquest fotògraf.
Què veurem en aquesta exposició? Quantes fotografies hi han i què ens expliquen exactament?
Sí, mira, l'exposició, crec que no t'ho he dit, Xavi, es diu Mirades des de Mali, dret a l'educació i a l'aigua. Aleshores, és un recull de 20 fotografies que plasmen exactament el dia a dia dels barris on estem ubicats, i 10 fotografies expliquen històries de gent que tenim en el programa de l'educació. Aleshores, està la fotografia i un petit resum a sota de la situació que es veu en cada foto. Aleshores, 10 relacionades amb l'educació, 10 relacionades amb l'aigua. Que l'aigua és aquest dret que, com comentava abans, no, per nosaltres és molt fàcil, no?, obrir la xeta i tenir aigua, però en molts racons i indrets del món, pues, és una situació de vulnerabilitat bastant gran. Aleshores, res, aquestes 10 fotos també de l'aigua mostren també el projecte del POU que ens va financiar la revista Telva i com es va acabar, i bueno, hi ha fotos d'una mica un recull de la situació actual.
Aquesta exposició la feu ara aquí a com deies, al Teatre de l'Aurora, al vestíbul, a baix, durant febrer i març.
Exacte, sí.
Després tindrà continuïtat, anirà a algun altre lloc, intentareu que la pugui veure molta més gent, com anirà?
Sí, aquesta exposició ara està un parell de mesos aquí a la ciutat d'Igualada i després passarà a diverses ciutats del Maresme, a Lella, Tallà i al Masnou. De moment tenim aquestes tancades i qualsevol nova ciutat, poble, localitat, ja anirem informant.
Per tant, sí que us interessaria que anés rodant, no?
Exacte. Sí, en el que busquem això és sensibilitzar, és un punt de sensibilització, no? De l'entitat, de qui som, què fem, amb una breu explicació de... Bueno, ara jo ho estic explicant, no? Però la gent que passi per allà podrà veure una breu explicació del que fem i qui som i una mica del darrere dels nostres projectes.
I si ara hi ha algú que ens escolta o hi ha algú que passa per l'exposició i diu, és interessant aquest projecte i m'hi vull afegir o vull interessar-me aviam què, què ha de fer per col·laborar la gent?
Tenim diverses fonts de col·laboració. Cap i és principal, totes són importantíssimes. Primer de tot, el donatiu de tota la vida, no? que qualsevol donatiu és d'agrair. Després tenim una xarxa de socis superimportant, que per nosaltres ens dona, perquè sí que un donatiu va increïble i sempre és d'agrair, però no ens dona un marge de saber l'abast, no? de l'associació. Aleshores, tenint persones sòcies, tenim una estabilitat de saber que almenys hi ha persones que cada mes, cada any o cada trimestre tenen la fidelitat d'estar col·laborant. Aleshores, ara mateix som unes 70 persones sòcies i associar-te em sembla que inclús poden ser 5 euros al mes i qualsevol quantitat és benvinguda. Després, a part, tenim una xarxa de voluntaris i voluntàries en el que la persona que no pugui col·laborar econòmicament pues, pot col·laborar amb el seu temps des de programadors de la pàgina web, a dissenyadors gràfics, a traductors, persones que vulguin estar amb nosaltres a tots els esdeveniments que fem també. Aleshores som una xarxa de gent que ajudem una mica a acompanyar Juma durant tots aquests anys. I després també a vegades tenim gent que organitza events o que fa bodes o que fa aniversaris i decideix que el regal és donar-ho a una entitat, i a vegades ens hem trobat, no?, en compleanys de gent que diu, no tots els regals, pues, vull donar-les a vosaltres que sí que esteu fent una bona feina.
Sempre hi ha gent bona.
Sí.
Eh?
Sí.
I l'altre és on us poden trobar. És a dir, ara ens has dit com poden trobar, però on us podrien trobar? És on us poden seguir?
Doncs mira, estem molt actives, sobretot a Instagram. El nostre Instagram és juma.ong. Juma es pronuncia diferent que s'escriu, ja, com ho has notat, Xavi. S'escriu D-J-O-U-M-A. Aleshores, Instagram és juma.ong i després tenim la nostra pàgina web, que és juma.cat. Tot i que sí que últimament, amb els temps que corren, pues, som molt més actives a Instagram i anem explicant. Ara hi ha una cursa solidària, ara hi ha una exposició, totes les activitats que anem fent i tot el que anem, tot el dia a dia dels nostres projectes de les escoles també ho anem publicant per allà.
Vosaltres també baixeu de tant en tant a Mali, no?
Sí, la meva companya, presidenta de l'associació, està allà. Sí que uns mesos ve aquí, uns mesos està allà, o sigui que va venint, però sí, ella està allà vivint. Aleshores, tenim un peu allà constant, sí. És important tenir, inclús estar aquí, no? A vegades també la gent ens diu, no, vull fer un voluntariat o vull venir, nosaltres no fem voluntariats. És molt important tant la feina que es fa aquí, a Catalunya, diguéssim, no? Pues demanant ajudes, com es diu, pues anant a escoles, tenim un programa d'escoles també, molt, molt interessant, un programa educatiu d'escoles, que les escoles que vulguin participar, pues tenim un programa ja fet per explicar una mica la situació del país. Aleshores, a vegades col·laborar no és anar allà i fer èquits, sinó que a vegades col·labores més des d'aquí. Per tant, és important tenir un peu a cada lloc.
I està bé que tingueu aquest peu a cada lloc, perquè així també veieu com va evolucionant la vostra ajuda. Sempre ho hem parlat amb totes les entitats que passen per aquí, que és important tindre la contra a partir d'allà,
sí.
Però si tu també pots anar a passar un temps allà,
sí.
També vas veient que
sí.
Realment
exacte.
Les coses van avançant i que l'ajuda que vosaltres destineu aquí
exacte.
té el fi que en principi s'havia pactat amb l'altra contrapartida
sí,
d'allà.
Sí, totalment. I precisament per això des del principi també vam tenir claríssim la importància com de la contrapart. De que si un dia nosaltres, Laia i Marina, que som nosaltres, per les circumstàncies de la vida no podem gestionar l'entitat físicament, diguéssim, que hi hagi al darrere una formació, una empenta, una motivació a la població local en què els projectes no quedin abandonats, no? Que hi hagi una continuïtat, de que en tot, per exemple, ara en aquests pous que hem desenvolupat, al darrere no és fer el pou i ja està. És formar a la comunitat, és saber com és el manteniment i això al final ho hem tingut clar, molt clar des del principi, no? No pensar... Nosaltres sí, som el recurs, som l'ajuda que podem demanar des d'aquí, l'ajuda dels socis que tenim aquí, que és com l'empenta, no? Però al final el motor principal està allà i sempre estarà allà, per molt que sí que l'ajuda econòmica estigui aquí, però la formació i l'empoderament és principal, és el motor de tot. Per això també sempre ens hem centrat bastant en l'educació. Vam començar amb un projecte de rehabilitació d'un hospital i vam estar també rehabilitant altres instal·lacions i infraestructures de la zona. Però en seguida vam veure que el motor principal i l'arrel de tot el que volem construir està en una educació. I quan hi ha una educació forta, uns valors, una sensibilització, una formació a la gent, una motivació, al final és com l'arrel que després germina el que volem arribar a ser, no? que estem una mica transmitint allà.
Doncs amb aquesta frase posem el punt i final, amb aquesta transmissió cap a futures generacions. Moltes gràcies, Marina, per venir-nos a explicar què feu i aquesta exposició que heu presentat ara, que estarà durant 2 mesos al Teatre de l'Aurora. Moltes gràcies i fins
gràcies
la propera.
Gràcies a tu, Xavi, sempre ajudant als nervis de la gent que ve.
I així posem el punt i final al programa d'avui. I el proper dimecres, l'Igualada Batega tornarà amb una altra entitat. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.